Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Sumant interns i funcionaris, som gairebé 100 persones que vivim i treballem a les presons catalanes, que pràcticament en 10 dies la nostra seguretat ha estat alterada.
Més de 100 agressions a interns i funcionaris de presons des de l'assassinat fa 12 dies d'una treballadora de Masenric. Escoltàveu la Franzina, una de les companyes de la cuinera. És la nova denúncia que han fet aquest dilluns els sindicats de presons, que s'han tornat a manifestar davant del centre de Brians 2. Una nova protesta que han fet aprofitant l'expectació mediàtica creada per la sortida de Dani Alves, que avui sí que finalment ha abonat el 1 milió d'euros de la fiança que li va imposar el tribunal i que ben aviat sortirà del centre de Sant Esteve Sesrovires. És dilluns 25 de març de 2024, tenim més titulars. Nou moviment del govern espanyol contra la independència, Núria de José Gomar.
Pedro Sánchez ha anunciat que recorrerà davant el Tribunal Constitucional la decisió de la Mesa d'admetre a tràmit la iniciativa legislativa popular que va presentar Solidaritat Catalana a favor de la independència. Una proposta que va ser avalada amb els vots de Junts i la CUP i l'abstenció d'Esquerra.
El traspàs de Rodalies segueix endavant.
Ho ha dit a la xarxa la consellera de Territori, que ha volgut deixar molt clar que el procés iniciat no patirà cap retard, tot i l'avançament electoral. Una Esther Capella que també ha reafirmat la voluntat de denunciar al Ministeri d'Habitatge si no els deixa aplicar el topall català de preus de lloguer.
Comença la campanya de reg del Canal d'Urgell.
Un exercici que ha arrencat amb poca demanda d'aigua per part dels regants, gràcies a les últimes pluges. Davant d'aquest escenari i de la previsió de precipitacions per als pròxims dies, els seus responsables no descarten tancar el canal fins a l'abril per estalviar recursos hídrics.
El govern estén el cribatge del virus del papiloma.
Després de la prova pilot feta al Prat de Llobregat, el Departament de Salut inclourà la prova de detecció en totes les dones de més de 30 anys. Aquest any es podrà fer al centre mèdic de referència i a partir del vinent es farà per automostra amb un kit que donaran a les farmàcies.
En Cultura Barcelona acomiada avui Sílvia Tortosa.
El Tanatori de les Corts acull la capella ardent de l'actriu barcelonina que va morir dissabte als 77 anys, víctima d'un càncer. Tortosa, que va debutar al teatre, va destacar sobretot per haver participat en sèries de televisió com Farmàcia de Guàrdia i Curro Jiménez i en el programa Aplauso.
Esports, Roger Sánchez, el Barça torna a derrotar el Real Madrid i té encarat el títol de la Lliga F de futbol.
Triomf de les blaugranes per 0-3, que les deixa amb 12 punts de marge sobre les blanques al capdavant de la classificació i havent derrotat l'etern rival en tots els enfrontaments en què s'han trobat fins ara.
Previsió del temps per avui, per a les properes hores, amb pluja protagonista. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, ha començat la setmana amb força núvols i, com no, amb aquestes pluges que, sobretot, han caigut amb una miqueta més de ganes fins fa poca estona a les comarques de Lleida, especialment les del Pla. 7-8 litres per metre quadrat en alguns casos. També aquesta pluja ve acompanyada de fang i no s'ha acabat. De fet, al llarg de les immediates hores, durant aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, aquesta pluja tornarà a agafar força més extensió. Per tant, han d'anar a més aquestes precipitacions. Hi ha aigua una mica més neta i, entrat el vespre, la propera nit és quan plourà una mica més, sobretot a les comarques de Lleida, les de Tarragona i les de Barcelona. També algun xàfec ja a últimes hores del vespre o de la nit caurà amb més força cap a l'Empordà. A prop del mar, cada vegada amb més vent de xaloc, que farà que hi hagi mala mar, sobretot ja aquesta propera nit, i la temperatura tira cap avall, un ambient ja completament normalitzat per les dates. El dimarts encara serà regirat, amb pluges una mica més abundants i extenses al matí. Ho seguirem a la xarxa.
Estarem pendents, us ho explicarem al control de sol. Nostre company Ivan López, passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest dilluns. Els treballadors de presons que denuncien més de 100 agressions a interns i funcionaris en 12 dies des de l'assassinat de la cuinera de Masenric.
Els sindicats asseguren que dos funcionaris van ser agredits dissabte a Ponent i dos més a Lledoners diumenge.
Últims casos, representants dels treballadors que han fet la denúncia a les portes del centre de Brians 2, on aquest dilluns sí que finalment ha abonat el 1 milió d'euros de fiança que li va imposar el tribunal Dani Alves i en breu sortirà de la presó, on portava 14 mesos ingressat per haver violat, recordeu, una noia. A les portes de la presó i a la nostra companya d'ETV, l'Aina García. Aina, bon dia, explica'ns.
Bon dia, doncs aquest matí la secció 21 de l'Audiència de Barcelona ha confirmat que Dani Alves ha pagat la fiança d'1 milió d'euros que va imposar l'Audiència de Barcelona fa 5 dies. El tribunal va avalar que la llibertat provisional va avalar aquesta llibertat provisional argumentant que el risc de fuga ha disminuït, tot i que persisteix cert risc, però s'ha contrarrestat amb certes mesures com la retirada dels dos passaports, l'espanyol i el brasiler, i la visita setmanal davant el jutjat. Aquesta llibertat provisional es mantindrà fins que la resolució no sigui ferma. Alves ha estat 14 mesos empresonat a Brians 2, al mòdul número 13. Segons informen alguns mitjans, ja ha començat a despedir-se dels seus companys. També l'advocada de l'exfutbolista, Inés Guardiola, ha sortit de Barcelona i s'espera que arribi per recollir a Alves i finalitzar els tràmits pendents. D'altra banda, també, davant de les portes de Brians 2, continuen les manifestacions dels funcionaris reclamant que s'assumeixin responsabilitats. Hem pogut parlar amb un dels funcionaris que està aquí davant manifestant-se i critica que les posicions estan molt truncades.
La consellera únicament està mentint. Diu que ha agafat i ha ampliat la plantilla en 111 treballadors. No és veritat. Ha agafat 111 treballadors d'un lloc i els ha ficat en un altre. O sigui, ha deixat un forat. Seguim exactament igual que el primer dia. Sé que les posicions estan molt entroncades perquè no volen negociar amb la consellera. Aquest és el primer problema que hi ha.
Ja fa més d'una setmana d'aquestes manifestacions per l'assassinat de la cuinera Núria a Mas d'Enric, on reclamen al govern més justícia, més seguretat i més recursos. Seguirem pendents d'aquesta actualització d'aquí a Brians.
Doncs gràcies, Aina. Estarem pendents, us ho explicarem. Per cert, que l'Observatori contra la LGTB-fòbia ha denunciat aquest dilluns una agressió a una dona transexual al barri del Poble Sec de Barcelona.
Els fets van passar divendres a la plaça del Sortidor cap a les 7 de la tarda. Segons informen, la dona va patir un greu atac per un grup d'unes 20 persones, la majoria molt joves, que la van atacar amb un gos i després la van colpejar i li van llançar tota mena d'objectes. Des de la plataforma Poble Sec Feminista demanen col·laboració per aconseguir imatges de l'agressió i denunciar que la víctima no va rebre l'ajuda de ningú.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
8 minuts i un quart de 3, crònica política, però també judicial, us ho dèiem en titulars. El govern espanyol ha anunciat que recorrerà davant del Tribunal Constitucional la iniciativa legislativa popular impulsada per Solidaritat Catalana perquè la cambra catalana declari la independència. Una proposta que la mesa del Parlament va tramitar al febrer amb els vots a favor de Junts i la CUP i l'abstenció d'Esquerra.
El Consell de Ministres de demà dimarts adoptarà l'ordre que abans aquest dilluns serà validada pel Consell d'Estat. Si finalment el Constitucional admet el recurs de Sánchez, la ILP quedarà congelada fins que el tribunal prengui una decisió. Cas que això passi i que la mesa del Parlament decideixi seguir amb la seva tramitació, aquesta podria ser acusada de desobediència, tal com va passar anteriorment amb les presidides per Carme Forcadell i Roger Torrent.
Doncs mentre això passava a Madrid, a Catalunya, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat un cop més la seva proposta de finançament singular per Catalunya i ha carregat contra el PSC per oposar-s'hi. Ho ha dit en una conferència al Col·legi d'Economistes. Marc Pijuan, bon dia.
Bon dia, Jordi. El cap del govern ha insistit que Catalunya té ara la possibilitat d'obtenir tots els recursos que el país genera i destinar-los a hospitals, escoles i habitatge públic. En canvi, ha criticat que Illa es conformi amb millores petites, una estratègia que evita, diu, que el país pugui avançar tot el que podria. Aragonès també ha replicat als socialistes que acabar amb el dèficit fiscal no és cap privilegi.
Alguns prefereixen el cafè aigualit, descafeïnat, i per a tothom, és la proposta que hem sentit aquests dies, del senyor Illa, que sembla més pensada per no molestar Isabel Díaz Ayuso o Emiliano García Page.
El president també ha emplaçat tots els partits i específicament el PSC que diguin obertament perquè els catalans no poden administrar els seus recursos com sí que ho fan al País Basc i Navarra.
Per cert, una de les conselleres del govern, la de Territori, ha passat avui per la xarxa. Esther Capella ha deixat clar que el traspàs de Rodalies segueix endavant tot i l'avançament electoral del 12 de maig. Ho ha dit al Notícies en Xarxa, on també ha reafirmat la voluntat de denunciar al Ministeri d'Habitatge si no els deixa aplicar, diu, el topall català de preus del lloguer, Joan Ferrer.
Esther Capella s'ha mostrat contundent sobre el procés de desplegament de Rodalies. El tren no s'atura, afirma, i segueix a tota màquina tot i el procés electoral i els intents del govern central de minorar-ne la velocitat.
Aquí no es pare màquines, i nosaltres la insistència amb el Ministeri, perquè en algun moment van tenir la temptació de parar màquines. El comptador no pare, hi ha un acord. Per tant, això es desplegarà, i qui ho executa són els governs, i no hi ha excusa que valgui.
Capella també ha tornat a defensar l'aplicació de l'índex català de preu dels lloguers, una llei ha dit que rebaixaria encara més els preus dels lloguers dels habitatges. Així ha insistit a denunciar al Ministeri d'Habitatge si no atén el requeriment de la Generalitat.
S'ha de contenir el preu i ha de començar a baixar. I, per tant, doncs reclamarem i farem tot allò que tinguem al nostre abast des del punt de vista legal per defensar aquest sistema d'índex.
Capella a més ha assegurat que treballen perquè dintre de 20 anys el 10,3% del mercat d'habitatges de lloguer siguin públics i a preus assequibles.
I encara en crònica política, Jèssica Albiach ha estat designada cap de llista per Barcelona dels Comuns per les eleccions del 12M.
La dirigent dels Comuns assegura que el seu objectiu és liderar les transformacions a Catalunya, a les quals, a parer seu, han renunciat Esquerra i el PSC en favor del model de Junts. Albiach també ha reivindicat els acords als quals han arribat al llarg d'una legislatura on, segons ha defensat, també s'han plantat quan tocava.
Doncs encara en referència a les eleccions, però en aquest cas les europees del 9 de juny, tot un seguit d'experts han reclamat als partits polítics aquest dilluns que incloguin la fi del canvi d'horari estacional a Europa als seus programes.
Els signants consideren que aquest cap de setmana la població europea canviarà els rellotges al fus horari equivocat, que és el de l'estiu, i alerten que cada cop hi ha més proves que això perjudica la salut i l'economia. Per això, aquesta iniciativa ha impulsat un manifest sobre les polítiques del temps a la Unió Europea que inclou 12 canvis necessaris per garantir el dret al temps per a tota la ciutadania. Una de les propostes és acabar amb els canvis d'hora estacionals i implementar zones horàries permanents tan properes com sigui possible a l'hora solar.
La xarxa de comunicació local. CaixaBank ha estat elegit per 6ª vegada els últims 10 anys millor banca privada nacional per Euromoney.
Un reconeixement a tota una trajectòria estant a prop dels clients i oferint una àmplia gamma de serveis exclusius. Gràcies per la confiança.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Notícies en xarxa.
3 minuts i un quart de 3. Parlem un dia més de la sequera que ens segueix afectant de ple, tot i que les pluges i sobretot les nevades d'ara fa 15 dies segueixen aportant aigua als embassaments catalans.
Els del sistema Ter Llobregat ja tornen a superar el 16% de la seva capacitat amb un creixement de més d'un punt en 3 setmanes. Un increment, però, que segueix sent del tot insuficient per capgirar les retallades actuals.
Dades consultades per la xarxa fa només uns minuts. Enmig d'aquest escenari, avui ha començat la campanya de rec del canal d'Urgell, la infraestructura més important de la Plana de Lleida.
Comença amb millor pronòstic que l'anterior gràcies a les darreres pluges, però de moment només les primeres collites estan garantides.
Més detalls, Julen Andrés, Ràdio Ponent Mollerussa.
Enguany els pagesos han de demanar el rec una setmana abans. Un rec és un hidro, així és la nova forma de repartir aigua al canal d'Urgell. Doncs bé, a dia d'avui hi ha 3 recs garantits i en el primer torn ho han demanat pocs pagesos, ja que les precipitacions fan que es necessiti poca aigua. Es tracta d'una campanya millor pronòstic, però de moment no es podria salvar tota la collita. En parla el president de la comunitat de regants del canal d'Urgell, Amadeu Ros.
No tenim garantit fer segones collites, per dir alguna cosa, però sí que tenim garantit salvar totes les primeres collites. I salvar les hortícoles i salvar perquè la gent, pues, un 80% de gent que té arbres o té hortícoles també té terres de cereal, no? I tothom prioritzarà. Al final necessitem 6 o 7 recs per fer una molt bona campanya. Avui no els tenim.
En funció de la pluja es podria tornar a tancar el canal i aguantar tot el temps que es pugui. Avui, però, alguns pagesos han hagut de regar igualment per no malgastar l'aigua que ja té la infraestructura.
I l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha posat en marxa el projecte per aprofitar els 68.000 litres d'aigua que es perden cada dia per la fuita que hi ha al barri de les Oliveres.
Aquesta pertany a la canonada que connecta la potabilitzadora del Ter amb Barcelona.
És una crònica d'Anna García de Albéniz des de Ràdio Ciutat de Badalona.
A la primera etapa del projecte s'ha instal·lat un tanc a la plaça Che Guevara amb una capacitat de 5.000 litres que acumula part de l'aigua que es perd per la fuita. Aquesta cisterna serveix perquè els operaris de parcs i jardins puguin utilitzar-la pel rec de les zones verdes urbanes i també perquè els agents forestals puguin fer el mateix amb les zones periurbanes. Dins d'aquest marc d'actuació, els agents de les agrupacions de defensa forestal omplen els tancs dels seus furgons més d'una vegada al dia, un procés que es completa ràpidament. S'estima que si es continua de manera permanent amb el sistema, es podria fer fins a 15 càrregues. Ho explica el Tomàs Carrión, director de Serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Coloma.
La primera de les fases ha estat desenvolupar una prova pilot per la càrrega de cisternes de l'equip de prevenció d'incendis de l'Associació de Defensa Forestal Serralada Marina, que són càrregues de cada vegada que es fa de 1.500 litros, i aquesta prova pilot ha estat molt satisfactòria perquè ha permès carregar en gairebé 2 minuts aquests 1.500 litros. Per tant, tantes vegades com carreguem, tantes vegades que aquesta aigua pot ser destinat al ret de supervivència de l'Arbrat.
El projecte, però, és provisional, ja que el problema de les fuites no s'arreglarà fins que l'ens d'abastament l'Ajuntament Aigua Ter Llobregat faci les obres definitives, unes actuacions que es licitaran durant el primer trimestre d'enguany i que tindran una durada de 2 anys.
I la companyia d'aigües de Vilanova i la Geltrú treballa per recuperar antics pous que es van deixar de fer servir per incorporar-los a la xarxa de subministrament.
La sequera obliga a cercar recursos hídrics per complementar el cabal de la xarxa Ter Llobregat. La ciutat ha construït una comissió de seguiment de la situació d'emergència que treballa de manera coordinada amb tots els agents afectats.
Més detalls, Marga Trias, Canal Blau FM.
Vilanova i la Geltrú recuperaran en breu 4 pous davant la situació actual de sequera. Es van deixar d'utilitzar als anys 90 quan la ciutat va passar a formar part dels municipis que reben aigua de la xarxa d'abastament de la Conca Ter Llobregat. Les proves que s'estan fent són per barrejar els cabals de la xarxa d'aigües amb una part de cabal dels pous, una barreja que s'anirà fent de forma progressiva per veure com respon el sistema. La incorporació d'aigua dels pous comportarà un petit augment de la salinitat que s'haurà de mantenir sempre dins dels paràmetres permesos per la normativa sanitària vigent. Marc de Àries, gerent de la companyia d'aigües de Vilanova i la Geltrú.
Són uns pous que es van recuperar en la sequera ja de l'any 2007-2008. L'ACA va fer unes inversions per recuperar aquests pous i ara el que estem fent en el darrer any és posar-los una miqueta en marxa i ara ja estem arribant a la recta final de la seva posada en marxa. Estem fent proves, estem fent analítiques, estem ja tenint contactes amb sanitat.
Una de les possibilitats que explora la companyia d'aigües seria dessalar-la amb un sistema d'osmosi, una via que encara està però en fase d'estudi i que requeriria d'una inversió important, segons la companyia, de l'entorn d'1 milió d'euros.
Passa un minut d'un quart de tres, us ho destacàvem en titulars. El Departament de Salut inclourà a partir d'aquest any la prova de detecció del virus del papiloma en dones de més de 30 anys.
El 2024 la prova es podrà fer al centre mèdic de referència i a partir de l'any vinent es farà per automostra amb un kit que es podrà recollir a la farmàcia i retornar-lo per a la seva anàlisi.
És una crònica de la nostra companya Gemma Monconill.
El virus del papiloma humà és una infecció molt freqüent que pateixen les dones. En un petit percentatge, aquesta es fa persistent i amb el temps pot provocar les a la cèl·lula que acabin progressant en un càncer. Ara, el nou protocol del Departament de Salut permetrà detectar-lo a les dones d'entre 30 i 65 anys amb una prova que es farà a tota la població aquest 2024 als centres mèdics de referència. En una segona fase més avançada, que ja s'ha començat a provar a través de SMS a algunes zones del territori, es farà amb un kit que es podrà recollir a la farmàcia i retornar-lo per a la seva anàlisi. Tot plegat amb un objectiu molt clar, tal com ha explicat el conseller de Salut, Manel Balcells.
Aquesta nova estratègia de detecció massiva de cribatge del càncer de coll uterí amb un mètode que ens permet que aquesta detecció permeti a la pràctica reduir entre un 60 i un 70% la incidència.
El BPH es transmet pel contacte sexual i infecta l'àrea anogenital i oral tant d'homes com de dones. De fet, és la infecció de transmissió sexual més freqüent.
I recollim ara d'altres notícies que ens deixa aquest dilluns. Comencem amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, que han desarticulat a Tarragona un grup criminal que utilitzava bitllets de 500 euros falsos per comprar drogues, produir marihuana i dur a terme narcoassalts. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'operació s'origina quan al juny una patrulla dels Mossos de Salou, el tarragonès, deté 2 homes amb 6.000 euros en bitllets de 500 falsificats i es detecta que la moneda prové d'una impremta desarticulada al setembre del 2022 a la Nucía, a Alacant. La investigació els va portar a Tarragona, on es trobava la major part del grup criminal, i llavors es va descobrir que la Guàrdia Civil també els investigava per un robatori a un altre narco a València. El cap de la unitat de falsificació de moneda dels Mossos d'Esquadra, el sotsinspector Sergi Sánchez, ha destacat l'originalitat del grup.
És la primera vegada que ens trobem amb organitzacions criminals que financien el que són impremtes per falsificar diners i utilitzar aquesta moneda falsificada per fer pagaments de grans quantitats de drogues.
El 13 de març es va posar en marxa l'operatiu que va permetre detenir 10 persones, 8 de nacionalitat albanesa i 2 espanyoles, i intervenir 160 quilos de marihuana a una nau industrial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, destinada a la venda al nord d'Europa. Als detinguts se'ls acusa de falsificació de moneda i tràfic de drogues, a banda d'altres delictes.
11 minuts i 2 quarts de 3. Parlem ara de la connectivitat ferroviària a Catalunya, perquè Comissions Obreres demana l'ampliació del servei Avant a primera hora del matí. El sindicat ha presentat un estudi per ampliar l'alta velocitat a les comarques de Lleida. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
L'informe consta de tres propostes horàries en direcció a Barcelona. La primera sortiria a les 5:50 del matí. Una altra opció, per la que s'opta, sortiria a les 6. I la darrera, una banda de doble composició que es posaria en marxa a les 7:05 del matí. Unes opcions que, des de Comissions Obreres, consideren importants per vertebrar el territori, tal com ha explicat el secretari de Sostenibilitat, Medi Ambient i Mobilitat del sindicat a Lleida, Alberto Puy Vecino.
Esto supone que sí que pasaría a ser una alternativa real en un incremento que oscilaría en cada una de las propuestas entre un 40 y un 60% de incremento de plazas diarias de Barcelona y también acabaría con el agravio comparativo que tenemos con el resto de poblaciones, como por ejemplo con Toledo, donde nos doblan en circulaciones y nos triplican el número de plazas.
Uns canvis que serien de fàcil aplicació, tal com ha detallat aquest estudi, que es podrien posar en marxa de forma immediata ja amb els trens existents.
I sota el lema mateixa feina, mateix sou, el sector d'atenció a la gent gran de Catalunya reclama l'equiparació salarial amb el sistema públic. Patronals, sindicats i associacions de gent gran insten els partits polítics a incloure aquesta demanda als respectius programes electorals de les eleccions del 12 de maig. David Benito, bon dia.
Bon dia. Els agents socials i econòmics del sector d'atenció a la gent gran a Catalunya ha presentat un manifest conjunt per reclamar l'equiparació salarial entre els treballadors de residències concertades i el de les públiques. Aquest era un dels principals acords del sector amb drets socials en el marc dels pressupostos previstos per al 2024 i que va caure amb la convocatòria d'eleccions. Ara demanen a tots els partits polítics incloure aquest punt en els respectius programes electorals. Cinta Pascual és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials.
Però creiem, sincerament, que s'ha de dir prou i que s'ha de començar a posar els pressupostos, aquests diners que necessitem urgentment, perquè els nostres professionals així ens ho diuen i perquè volem que això sigui així.
De mitjana, el personal auxiliar de geriatria d'una residència concertada sota el conveni GERCAT cobra una retribució anual de 16.384 euros, mentre que el personal laboral de la Generalitat, de la mateixa categoria, cobra un salari de 20.275 euros. A això se li suma una diferència de 159 hores més l'any d'un treballador de la concertada.
Moment ara per la cultura i pel tanatori de les Corts de Barcelona. Us ho dèiem en titulars. Avui acull la Capella Ardent per Sílvia Tortosa, que va morir dissabte als 77 anys per culpa d'un càncer.
Formada a l'Institut del Teatre, l'actriu barcelonina va acumular una extensa carrera professional en el món del cinema, el teatre i la televisió. Sílvia Tortosa, que va debutar al teatre, va destacar per haver participat en sèries com Farmàcia de Guàrdia, Curro Jiménez i Art de Madrid. També va formar part del mític programa de televisió Aplauso i de pel·lícules com Pànico en el Transiberi, La Senyora o Toby.
I arribarem als esports amb música clàssica. Molt adient per aquesta època de l'any. Escolteu un fragment de La Passió segons Sant Mateu que es podrà escoltar aquest vespre al Palau de la Música Catalana.
Obra central de la música clàssica europea, La Passió segons Sant Mateu és una passió oratòrica de Johann Sebastian Bach que presenta el sofriment i la mort de Crist segons l'Evangeli de Sant Mateu.
Doncs amb música clàssica arribem als esports. I amb els esports, el nostre company Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. El Barça femení tornava a imposar la seva llei i golejava el Real Madrid al seu estadi 0-3 i deixava encarat el títol de Lliga F. Les blaugranes tenen ara 12 punts sobre les blanques al capdavant de la categoria. Nou partit destacat de la noruega Caroline Graham Hansen, que al postpartit llançava un dart a les jugadores del Real Madrid.
Estamos más cerca, pero seguimos ganando nosotros y así vamos a intentar seguir que se queda así. A ver, es el clásico, siempre tiene que picar un poco, perder eso y siempre tiene que estar algo extra ganar los clásicos, así que para nosotros muy bien que podemos ir a casa con otra victoria.
L'altre conjunt català de la categoria, Llevant les Planes, empatava i ara té 5 punts de marge sobre el descens. No hi ha hagut lliga de primera aquest cap de setmana i a segona l'Espanyol tanca la 32a jornada segon en plaça descens directa. Ja a primera federació, el tercer esglaó estatal masculí, el Barça Atlètic i el Nàstic continuen en zona de play-off. Els granes, però, queden a 4 punts del líder, el Deportivo, després de perdre a casa contra l'Unionistes de Salamanca. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El tècnic del Nàstic lamentava la derrota davant unionistes en un partit molt dur i va deixar anar el seu malestar amb els arbitratges que venen patint. Va lamentar que l'àrbitre donés el gol dels castellans quan era fora de joc i no xiulés un penal clar a Marc Fernández.
Ja portem més d'un any sense que es xiulin un penal, estan a dalt. Comencem a estar una mica empipats i enfadats ja. I sí que he de dir que això no són excuses, podíem haver fet més per guanyar el partit, sóc el màxim responsable.
La plantilla del Nàstic ha començat aquest matí a preparar el partit de proper diumenge a les 12 del migdia a l'estadi del Toralín a Ponferrada davant la Societat Deportiva Ponferradina, amb la mirada posada amb els dos jugadors que ahir van acabar lesionats, David Concha i Alan Godoy.
En aquesta primera federació, el Sabadell queia en places de descens dissabte després de perdre. I a la Lliga CB ahir teníem, aquest cap de setmana hem tingut, de fet, dos derbis i els han guanyat el Baxi Manresa, que va guanyar el Girona, i el Barça, que derrotava la penya a l'Olímpic 75-93. El tècnic del Barça, Roger Grimau, celebrava la victòria.
Vens amb una setmana en la que hem patit una miqueta a nivell de general de tot, de resultats. Tot és important. El partit d'avui, evidentment, que us haig d'explicar, sabeu perfectament què significa un derbi Barça-Penya, Penya-Barça. Era un partit molt difícil per tot plegat, pel context, i jo crec que ho hem fet realment bé.
I a la Lliga Plenitud, la màxima categoria estatal d'handbol, el Barça té el títol a tocar. Després de la derrota del Bidasoa, el Freiking Granollers guanyava l'Osca al Palau 36-27 i s'apropa a la segona plaça, 3 punts per sobre. Antonio Rama és l'entrenador del Freiking Granollers.
Hemos sido defensivamente un poquito más eficaces en el robo de balón, hemos cortado ese juego con pivote y ahí es donde hemos podido superarles. Hemos podido rotar algo más que ellos, pese a también la lesión de Uri, yo pienso que todos los jugadores han aportado mucho y ha sido pues el típico partido que te vas contento también por una victoria solvente.
I el Barça de futbol se les proclamava campió de la Copa d'Espanya després de derrotar el Posto Murcia als penals després de l'empat a 3 al final de la pròrroga. El blaugrana Juanjo Catela era l'home del partit, forçava la pròrroga a 4 segons del final i anotava el penal decisiu.
Ha salido hoy todo bien, hemos luchado, el equipo ha hecho un partidazo a pesar de las dificultades, se nos ha caído Diego, que es importantísimo para nosotros. La expulsión que creo, bueno, la he visto, no es, pero bueno, hemos seguido remando y nada, la enhorabuena al equipo y súper feliz.
I ho hem sabut avui, Igualada acollirà la final a 4 de la Europe Cup, la segona competició continental masculina d'hoquei patins, el 13 i 14 d'abril, amb l'Igualada i el Voltregà com a representants catalans.
Gràcies, Roger. Per última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:15.
La xarxa de comunicació local.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Inside my head, hey, yeah. Where have you come? Living all my troubles, leaving past behind. Thinking on the future, but inside my mind, hey, yeah. Where have you come?